Bé, com cada divendres, i avui l'últim divendres del mes, i en Jordi sempre li toca acomiadar, diguem que com acabem, estem així a punt d'anar de vacances, o com acabem temporada, no sé per què en Jordi li toca acomiadar. Bueno, sí que sabem per què, perquè és el divendres. Jordi Orno, bon dia, bona hora.
Hola, molt bon dia.
Sempre toca ser el que dius
sí,
adéu, l'últim.
Sóc l'últim de... el que tanca la paradeta dels sí, col·laboradors, sí, sí. Però també sóc el que quan començo ja me la trobo ben calentona, perquè
exacte.
Ja hi han passat tots els de davant.
Mm-hmm. Jordi, doncs abans, perquè ens comentava en Jordi que avui hi ha moltes estrenes, i abans, dues notícies que els comentarem ràpid. Una, que bé, el cinema Las Vegas, que havia tancat, i ara hem vist la notícia que tornava a obrir, el cinema Las Vegas de Figueres.
Sí.
Mira, sembla que s'ha salvat.
Bé, aviam, jo no sé si és que realment el que com jo havia llegit, que es tancava per reformes, és perquè poder sí, hi havia, hi havia alguna anomalia tècnica que, esclar, desconeixem i que va obligar... Perquè tu ja em vas comentar en aquell programa que hi havia hagut algun... sortia algun,
sí, sí,
algun
sí.
Escrit amb algun problema que semblava que hi havia... I que inclús algú feia el comentari que com era possible que havien deixat obrir quan
no tenien les llicències també i
poder sí, hi havia. I l'altre, bueno, no fa pas gaire vaig sentir dir que Star Wars reobria el cinema Las Vegas. I vaig dir, bueno, doncs així deu ser això, hem tancat les reformes, és una manera subtil o una manera de dir que caram, hi havia algun defecte que desconeixem i que això és el que al final doncs, suposo que es deu haver subsanat perquè...
Bueno, s'ha subsanat... No. Clar, suposo que les coses iran sabent perquè, esclar, Ventura Pons deixa el cinema Las Vegas, que era el que el portava,
sí.
I el agafa una altra empresa. Val. Aquesta empresa ha dit que en principi no obriria totes les sales, sinó, no sé si n'obrirà dos, tres... per veure, jo no sé si aquella Ventura Pons pot ser, no li han sortit els números, jo m'imagino
que... Deixarà de ser del grup Texas i passarà a ser del...
Sí, sí, és una altra empresa que ara no recordo el nom, com es diu, el que l'agafarà, i en principi aquesta empresa va molt a poc, de dir, bueno, anem a veure... No tirem totes les naus, les barques al mar, sinó de moment en tirem dues, a veure si naveguen bé, i després ja aniran tirant més.
De fet, si no obrissin la sala 4... tampoc ens perdríem res.
Mm-hmm.
La veritat és que aquella sala era ben bé aprofitar un espai mm-hmm. que tenien allà per fer... I, esclar, la sala 1 i la 2 i la 3 són prou dignes.
Mm-hmm.
La 1 sobretot, que és l'antiga sala a Las Vegas. I la 2 i la 3 és tota la zona de l'amfiteatre,
sí.
que les van convertir en dues sales. Per tant, són ara la 4 sí que... deixava molt que desitjar, però bueno, era un lloc on segons quin tipus de pel·lícules també podien tenir el seu espai.
Home, va estar bé recuperar-lo, sobretot tenir un cine al centre de Figueres, perquè esclar, ara els cines de Figueres estan a les afores i suposo per la gent, allò que gent que no es pot desplaçar, o gent gran, així que per no agafar el cotxe i anar fins allà i tot això, vull dir, suposo que una gran il·lusió poder tenir un cine dintre de Figueres, que és important.
Evidentment.
Perquè estem veient que els cines cada vegada marxen del centre.
Cada vegada s'estan desplaçant més cap a les afores, en aquests centres comercials
sí.
i tal. I bé, en el cas de Girona, que l'Albenis la van reconvertir en sí. multisales i continua estant al centre de Girona, i bueno, són Figueres... recuperar Las Vegas va representar recuperar una sala de projeccions de la ciutat. Però bé, les coses van com van. I si tu ara em dius això de que hi ha hagut també canvi amb la propietat,
sí.
Poder no eren tantes les reformes que s'havien de fer.
Sí, ja penso, jo més que va més perquè no li devien sortir els números i devia dir, vita, jo fins aquí he arribat, no vull pas perdre aquí les estaques i aviam si un altre ho pot portar més bé que jo. I també ja la segona que ens va comentar... d'aquest aniversari d'una de les grans pel·lícules de Lo que el viento se llevó, del seu estrena oficial.
Exacte, diguem-ho bé, Gone with the Wind és el títol original, Lo que el viento se llevó, com es va estrenar aquí a Espanya, i Allò que el vent s'endugué quan la va passar a TV3.
Mm-hmm.
Ho dic perquè m'ho varen fer notar l'altre dia. Mm. I vale, molt bé, doncs...
Hi ha molts títols.
Hi ha molts títols per les pel·lícules, però... Però penseu que s'hauria de respectar sempre el títol original de quan es va estrenar. Mm. Ja no parlem del títol original en anglès, perquè llavors ja seria un cavall de batalla inacabable. Però bé, una de les grans pel·lícules de la història del cinema, estrenada l'any 1939, aquí va arribar força més tard, perquè l'any 39 en aquí aquest país doncs
no estava,
la cosa no estava per gaires estrenes cinematogràfiques, però bé, una de les grans superproduccions, la primera pel·lícula en color que va guanyar l'Oscar. Mm-hmm. Fins aleshores totes les pel·lícules havien guanyat l'Oscar en blanc i negre, després se'n van continuar fent en blanc i negre i van continuar guanyant Oscars pel·lícules en blanc i negre, però la primera pel·lícula en color que va guanyar l'Oscar va ser Lo que el viento se llevó. Pel·lícula, ara diguem que l'irlandès és llarga, el viento se llevó durava 3 hores. Hi havia un acudit molt bo, perquè deien que la pel·lícula durava 3 hores 50 i més el nodo 4.
I és d'aquelles pel·lícules que jo recordo aquí a l'Escala, com feien aquestes pel·lícules tan llargues com Los Diez Mandamientos i així, doncs que es feia una mitja part.
És que
es solia fer una mitja part.
L'altre dia comentàvem el tema de fer les pauses a les pel·lícules quan els directors ja creien convenient que es havia de posar un intermedi a la pel·lícula. N'hi ha molt poques que s'estrenessin amb la mitja part incorporada. Mm-hmm. I algunes d'elles la mitja part portava la banda sonora incorporada, amb la qual mentre es feia la mitja part no esperava la cinta de passar per el projector, el que sí que no hi havia era imatge, però sí que hi havia banda sonora.
I
normalment s'aprofitaven els 10 minuts o 7 o 8 minuts per fer l'intermedi musical on hi havia la suite de la banda sonora de tota la pel·lícula. I llavors, bueno, tenies mitges parts a Lo que el viento se llevó, tenies mitges parts a Ben-Hur, tenia mitja part als judicis de Nuremberg, tenia mitja part...
Jo només vaig recordar Los Diez Mandamientos.
Els 10 manaments, és possible que són... Però La conquista de l'Oeste també tenia
també
mitja part.
De l'Oeste, sí, senyor.
O sigui que són pel·lícules d'aquelles que ja s'incorporava la mitja part en l'estructura fílmica. Per tant, era un punt on els responsables ja donaven per entès que allà hi podia haver-hi una pausa que no trencava la dinàmica ni l'atenció de l'espectador a la pel·lícula. Bé, era una manera de que en l'època en què s'estrenaven, fixeu-vos que tots són pel·lícules d'una època determinada, i que la gent anava al cinema i estava acostumat a anar a veure dues pel·lícules, sí, amb la qual entre una pel·lícula i l'altra tenien el seu moment de... Clar, una pel·lícula tan llarga els hi feien aquesta mitja part i bé, sortien, anaven a...
Esclar, el dia que hi havia pel·lícula llarga només ja en feien una als cinemes,
no era habitual.
No era habitual.
Era habitual fer-ne dos.
Clar. La segona sempre era la bona, Jordi? La segona sempre era la bona?
Hi havia... El llenguatge cinematogràfic es deia la base i el complement. Mm. L'estrena era la base i el complement era una reposició d'alguna que ja es havia fet.
Mm. Però bueno, els cines de poble...
Els cines de poble també, si en feien dues...
Se'n feien dues, però no era pas una... Clar, dues
no,
que...
No, però una
solia... La segona era la bona.
Exacte, una, però què? Perquè una solia ser més... o més actual o més puntera. Mm. Clar, la segona era la bona, perquè sempre es començava per la reposició, perquè la gent que només en volia veure una, durant... Perquè eren sessions contínues, amb la qual començaven a les 3 i no acabaven una sense parar. Llavors, clar, la gent durant la primera pel·lícula, que era la que entraven, que era l'època dels acomodadors,
les famoses llinternes dels acomodadors
i tal. Llavors la gent anava entrant durant la primera, veien la segona i llavors, si volien, es quedaven a veure el tros que els hi faltava de la primera o no, o ja se n'anaven.
Per cert, confessa'ns-ho, jo t'he dit que sí, no t'havia il·luminat mai la llanterna de l'acomodador perquè havies fet alguna de grossa o no callaves mai, així?
Mira, jo t'haig de dir que des de...
A mi sí, eh?
Sí, jo des de molt jove vaig tenir la sort d'entrar a treballar al cinema.
Si no vas patir mai la llanterna de l'acomodador.
No. perquè vaig, vaig anar a cabina i no, esclar, ara que hi havia xous, un dia explicaré algunes anècdotes que passaven a les sales del cinema, sobretot en l'època en què hi havia festes d'estudiants, que allò
allò va ser tremendo.
Era tremendo. Però bueno, això serà farina d'un altre paner, no?, que es diu.
Sí, exacte. Molt bé, doncs, Jordi, com dèiem, tenim moltes estrenes que comentar, perquè, esclar, estarem...
Sí,
avui acabem, avui divendres, i ja no tornem fins passat Reis. I anem a saber tot el que podrem veure per
avui. Avui comentarem pel·lícules que s'estrenen aquesta setmana, que, curiosament, n'hi ha ben poques. Suposo que l'ombra de Star Wars és molt allargada.
Ui, sí.
I comentarem les de Nadal i comentarem les de Cap d'Any. Així ja estarem tots servits.
Molt bé.
Mira, avui arriba més de 40 anys després al final d'una de les sagues que quan va començar pues va crear sensació, la Guerra de les Galàxies, que ha anat derivant i ara és Star Wars. I bé, arriba la novena entrega. Recordem que eren tres trilogies que es van començar només amb una. Va començar per l'episodi 4, tothom deia que coi passa aquí, que comença una saga de pel·lícules per l'episodi 4, després van retrocedir cap a l'1, i ara, doncs, l'última trilogia que Lucas no volia fer la va agafar Disney, i en J.J. Abrams, en connivència amb Lucasfilms, doncs han fet aquesta tercera trilogia amb personatges recordant els anteriors i amb nous personatges que representen la nova generació d'aquests herois de Star Wars. Doncs bé, l'ascenso de Skywalker, l'ascens de Skywalker, la pel·lícula també s'estrenarà en català en algunes sales, doncs és el capítol final d'aquesta saga que alguns com jo té l'edat de la meva filla. O sigui que la meva filla a mi sé l'edat que té per l'edat que té, al revés, sé l'edat que té Star Wars per l'edat que té la meva filla.
I parlaven avui aquest matí que hi havia cines a Barcelona que estan fent una marató.
La marató.
Estan passant totes,
la marató.
Déu-n'hi-do.
Bé, doncs ja ho sabeu, J.J. Abrams ja és qui tanca aquesta trilogia de Star Wars. No, aquestes tres trilogies de Star Wars, que no vol dir la saga, perquè evidentment és una mamella que ningú vol deixar de que ragi i que es faran spin-offs.
M'imagino.
Per tant, Star Wars, l'ascens de Skywalker. L'altre títol d'aquesta setmana és Dios mío, pero qué te hemos hecho ahora. Recordes que és un èxit del cinema francès, i el millor que té hemos hecho, aquells pares que tenen les filles que no paren de donar-los disgustos a partir dels quan els hi van presentant els nòvios.
Sí,
això ja s'ha assentat, ja cada una té el seu marit i tal, però no paren de continuar
els problemes i les coses,
disgustos. Christian Clavier, un dels personatges de comèdia més importants de França, interpreta aquest pare de família que, bueno, és una... Si recordeu
la primera va ser molt divertida.
Doncs aquí està garantit. Passem ja a la setmana de Nadal. La setmana de Nadal, jo no dic el dia que s'estrenaran les pel·lícules, perquè és, amb aquestes festes que hi ha, tant s'adelanten com se retrasen.
Exacte.
Però, la setmana de Nadal. La setmana de Nadal arriba Cats. Cats és aquella obra musical anys que està a Broadway. Doncs bé, ara salta al cinema de la mà de Tom Hooper, un director molt reconegut, i que, doncs, bueno, ens explica la història d'aquest grup de gats que es troba per fer un aconteixement que cada any, doncs, es fa, i que en la pel·lícula, doncs, han fet uns decorats enormes, i els actors, que són gats, cada un el pots identificar perfectament qui és l'actor que l'interpreta, i és clar, els gats, què passa? Que la seva perspectiva del nostre món és molt més gran, perquè estan, doncs, aquí, això, el que hi ha és aquest escenari i aquests decorats que des de vista de gat doncs són enormes. Bueno, les cançons moltes són molt populars i en fi, és la, una més d'aquestes versions cinematogràfiques dels grans èxits de Hollywood, de, perdó, de Broadway.
Broadway.
De Broadway. Broadway. Bé, passem a Mujercitas.
Ah. Hombre, Mujercitas.
Ei, que sona som... aquest títol, eh?
I tant, i tant. No, no.
Te sona per la novel·la i te sona per, les, per la pel·lícula, que en blanc i negre, en el seu dia...
És que he vist pel·lícula en blanc i negre i una altra versió
sí,
que va fer...
Sí, sembla amb... que era una versió per televisió.
Per televisió,
per
sí.
Televisió.
Els he vist totes dues.
Doncs ara arriba una nova versió d'aquest èxit literari, d'aquesta història, doncs... romàntica, ambientada als Estats Units en una època en què doncs, el lluïment històric de l'època doncs, permet que es faci una producció força acurada. Greta Gerwig és la directora i, bueno, hi tenim les jovenetes que ja no ho són tant però més... de més èxit del moment, com són Saoirse Ronan, Emma Watson, juntament amb en Timothy Chalamet, aquest actor que també ara està molt de moda, i dins del repartiment hi tenim veterans i veteranes, doncs, com la Meryl Streep, en Chris Cooper i la Laura Dern, que també hi posen en paqui
bon repertori.
Al repartiment. Sí, sí, sí. Animació, espies amb disfressa. Espies con disfraz, perquè la pel·lícula s'estrena tant en castellà com en català. És una pel·lícula d'animació sobre el món de l'espionatge internacional on el protagonista és una mena de James Bond que en la seva feina és de lo millor que hi ha. La pel·lícula ens explica com té un ajudant que li fabrica els artilugis que ell haurà de fer, que va fer servir en les seves missions i que a partir de que una missió es complica doncs hauran de col·laborar molt estretament per sortir-se'n. Bueno, llavors una francesa dirigida per un japonès. Sí, el Hirokazu Koreeda és un director japonès que és la primera vegada que surt del Japó a fer una pel·lícula i se'n va a França. La pel·lícula es titula La Verdad i la protagonista és una famosa actriu francesa que escriu les seves memòries i llavors apareix la seva filla amb el seu marit i el nen petit, que la seva filla havia marxat als Estats Units i ara torna i el retrobament no serà d'allò per tirar coets. El repartiment excepcional: Catherine Deneuve, Juliette Binoche, Ethan Hawke i Ludivine Sagnier.
La Catherine Deneuve, ara feia temps
que... La Catherine Deneuve és la que interpreta en aquesta actriu que ara escriu les seves memòries. I passem ja a cap d'any, o sigui, ara parlarem de les primeres pel·lícules que es projectaran a l'any 2020.
Sí, senyor.
Bueno, comencem amb un thriller espanyol, El silencio del pantano, una pel·lícula amb la línia d'aquestes que últimament s'han fet de cinema espanyol, d'investigació
i tal, i que
molt bon resultat ha estat donant a les taquilles. Bueno, doncs aquí és un thriller que dirigeix Marc Vigil, que poder pel nom no us sonarà res, però si jo us dic que és un dels responsables del Ministerio del Tiempo,
ja... Tot un èxit d'aquesta sèrie.
Exacte, sí. Doncs aquest Marc Vigil és un dels responsables d'aquesta sèrie. I és una pel·lícula ambientada a València i a partir del descobriment d'un cadàver en el riu Túria doncs surten a la llum tota una sèrie de coses i de problemes que poden afectar a la classe, diguéssim, potentada del país. Terror. El terror també s'encetarà l'any amb una pel·lícula que es diu La Maldición. La Maldición és una franquícia que es diu The Grudge, que l'any 2004 es va estrenar la primera pel·lícula El Grito, amb Sam Raimi com a productor i director d'alguna de les entregues. Doncs bé, ara es reprèn aquesta franquícia amb La Maldición i la pel·lícula explica uns fets que passen al mateix temps que ens expliquen els del Grito el 2004. Per tant, és un reinici de la saga. El oficial i l'espia és una pel·lícula dirigida per Roman Polanski, premiada a festivals que Polanski no hi podia anar perquè sabem que
està en cerca i captura.
En cerca i captura. Bé, és un drama històric que sota la signatura de Roman Polanski ja és un indici de la seva bona qualitat i que doncs, ens parla com a finals del segle XIX hi ha una investigació per averiguar si la condemna d'un oficial jueu de l'exèrcit va ser perquè les proves van estar manipulades, i a partir d'aquí doncs, és una producció evidentment barreja Franco i tal, però la base de la història és francesa. I La gallina turuleca és una pel·lícula d'animació que arriba doncs, per explicar-nos la història d'aquesta gallina que varen fer famosa los pallassos de la tele. En aquí, al contrari de lo que diu la cançó, en aquí la gallina no pot posar ous, però sí que té l'habilitat d'entendre i parlar amb els humans. Per tant, a partir d'aquí es desenvoluparà la història. I, bueno, si et sembla, podem comentar Torroella, però Torroella no ho comentarem perquè n'hi ha un bon grapat. El que sí que podem dir és els títols i els dies que les fan, i sobretot que consulteu les cartelleres.
Correcte.
Perquè, esclar, es van alternant. Però, bueno, hi ha títols prou potents com Frozen 2. Mm-hmm. Frozen 2 la podreu veure un grapat de dies, 22, 23, 26, 28, 29 i 30. Per tant, Le Mans, la mítica pel·lícula.
Bé, com cada divendres, i avui l'últim divendres del mes, i en Jordi...
Els del Grito, el 2004. Per tant, és un reinici de 18, 29 i 30. Per tant, Le Mans, la mítica pel·lícula sobre aquella cursa que va enfrontar Ford i Ferrari, aquesta la podeu veure el 20, 21, 22 i 23. Dios mío, pero que te hemos hecho ahora? L'acabem de comentar com estrena, però... Pues clar, el cinema Montgrí ja l'inclou dins de la programació de festes.
Està molt bé, quasi.
La podreu veure el dia de Nadal i Sant Esteve. Sí, una setmana després.
Una setmana després. Alguns cines poden encara estar la programaran.
Sí, i tant. Bueno, és que, aviam, ara el cinema Montgrí ja projecta moltes pel·lícules que la seva recaptació contribueix a que, com a estrena aquella pel·lícula, tingui... bons saldos. Bé, Espies amb disfressa, una altra pel·lícula que també hem comentat, doncs aquesta ja enceta l'any, l'1, 2, 3 i 4 de gener. Mujercitas, que també l'hem comentat, també estarà dins de la programació del cinema Montgrí el dia 1, 2 i 3. I L'Odissea de los Giles, aquesta ja és una mica més antiga, ja fa setmanes que està en cartellera. Aquesta la veureu doncs en Vigílies de Reis, el 4, el 5 i el 6.
Molt bé, doncs Jordi, fins aquí tot el que ha donat de cine avui amb totes aquestes estrenes.
La informació era força extensa.
Sí, perquè ens hem repassat tot el que es pot veure aquestes festes de Nadal. Bé, doncs Jordi, ja arribem al final. Tanquem amb en Jordi aquest 2019 i amb ell tornarem ja, crec que és el dia 10 del mes que ve, del 2020, com dius tu. Doncs Jordi, que passis molt bones festes, una bona entrada d'any, i ens tornem a veure el 2020.
Igualment, a tots els oïdors i a tu, que tingueu, que passeu molt bones festes, que tingueu una molt bona sortida d'any i una millor entrada del nou. I bé, si no hi ha de nou, ens trobarem aquí l'any que ve.
Molt bé, doncs Jordi, gràcies, i l'any que ve.
El més calent a l'aigua.